Estel Migdia, amb Joan Trias.
Un dia més pendents de l'acord imminent sobre una llei de política lingüística catalana que protegeixi la llengua a les aules. Un dia més pendents que les picabaralles entre partits deixin veure el bosc, que per cert és ple de ciutadans esperant. I és que el català és una llengua minoritària, sí, i això és una obvietat enorme. Per tant, el que cal és protegir-la, encara que alguns encara es qüestionin el perquè sense entendre que el món cada vegada funciona més en anglès, per exemple. Ara bé, com es protegeix una llengua? Doncs com argumenten la immensa majoria de filòlegs, parlant-la, usant-la com el que és, un vehicle comunicatiu i cultural tan bo com qualsevol altre, ni més ni menys. I com més parlants hi hagi, menys caldrà protegir-la, però primer, això sí, cal aconseguir-ne de parlants. I això també ho és d'una evidència. Tanmateix, l'escola és un bon vehicle de transmissió i segurament cal potenciar el català, com s'ha fet fins ara sense cap mena de problema, per cert, per part de ningú en una Catalunya lingüísticament i majoritàriament castellanitzada. I així ho avalen les dades, no jo. Però si fos l'escola i el famós 25% el problema, no en seria tant de problema i els partits seguirien jugant el seu fer la viu-viu sense més perjudici per ningú que perdre el temps. El problema és el català al cinema, a la cultura en general, a la vida pública, a la integració i a la internacionalització. El problema és una pel·lícula que ens parla de Lleida, això sí, subtitulada. La persona que en vol aprendre i no li deixem perquè carrinclons com som de mena tendim a canviar d'idioma. El problema és fer autocrítica d'una catalana tossuda que s'entesta en donar la culpa a tothom mentre no tendeix a mirar-se el melic. Dos minuts que passen ara mateix de les dues del migdia i així sonaran les veus protagonistes d'aquest dimarts 24 de maig i aquesta hora.
En menys d'un any hem complert el 33,88% de les mesures del pla de govern, un pla de govern ambiciós.
Doncs és un sol govern, però som un govern de coalició. I és un govern, evidentment, que ha hagut de continuar convivint, malauradament, amb un entorn de repressió a l'hora de poder avançar en els seus objectius.
Jo crec que això és un subterfugi per fugir del compliment de la sentència.
Ara es tracta de posar un límit diari perquè és un tipus de turisme massificat que és el que precisament hem de controlar.
A Barcelona hi ha molta demanda en relació als habitatges de lloguer que hi ha en oferta i bona part d'aquesta demanda té dificultats per assolir els preus que exigeix el mercat de lloguer de la ciutat.
És una gran ciutat, jo tinc molt bons records. Vam guanyar una medalla de plata aquí a la ciutat, a més a Sydney.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Tres minuts que passen de les dues del migdia i pendents d'on cau la gota avui, d'on plou i de quina forma ho fa. Comencem per fer una mirada precisament cap al cel i saber quin temps ens espera les properes hores. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps ve marcat per la inestabilitat i al llarg d'aquest matí ja han tingut precipitacions a molts punts del país, fins a 25 litres d'aigua per metre quadrat que s'han recollit al cim del Montseny. Unes precipitacions que al llarg de la tarda continuaran afectant qualsevol punt del país, localment amb una certa intensitat, unes pluges que poden acumular quantitats de més de 30-40 litres d'aigua per metre quadrat a qualsevol indret. Ara mateix, on estan descarregant aquestes precipitacions, bàsicament comarques del nord de Tarragona, molts punts de les comarques de Barcelona, de Girona i també a tot el Pirineu, amb una cota de neu que estarà situada al llarg de les properes hores al voltant dels 2.000 metres, tot i que la Vall d'Aran podria baixar fins als 1.800 metres. I és que les temperatures han baixat. Avui les màximes es quedaran situades entre els 18 i els 23 o 24 graus a molt estirar. Aquestes precipitacions localment intenses ens afectaran també durant la matinada i també demà serà un dia insegur i inestable, amb precipitacions que demà seran més importants cap a les comarques del Terç Nord i també de la meitat est. No serà ben bé fins dijous que el temps començarà a estabilitzar-se amb més sol i amb una nova pujada de les temperatures. De moment, les temperatures seran inferiors a les normals per l'època de l'any.
Gràcies, Jordi. Gairebé 5 minuts ja que passen de les dues del migdia. Aquesta hora també us expliquem les principals notícies del dia. Ho fem amb tot l'equip habitual. Jordi Carretero, el control tècnic, Pau Massip i Ferran Capdevila, la producció i a la redacció, Ana Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Casellas i Olma Giró. I us comencem explicant avui que el govern fa bandera que ha complert el 33% del seu pla de legislatura durant el seu primer any de mandat a Catalunya. En una compareixença conjunta des del Palau de la Generalitat, el president Pere Aragonès d'Esquerra i el vicepresident Jordi Puigneró de Junts per Catalunya han volgut deixar de banda les discrepàncies en el si de la coalició per unes hores i fer una mostra d'unitat. Judit Caselles, des de la Generalitat, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Si el govern xifra en un terç el compliment del pla de govern, entre les polítiques de què fa bandera, la posada en marxa del Pacte Nacional per la Llengua, fomentar l'ús del català a la justícia o la gratuïtat del P2 per l'any vinent, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, es mostra satisfet dels resultats perquè creu que s'han trobat amb dificultats sobrevingudes, com pot ser la guerra d'Ucraïna.
El grau de compliment del pla de govern és satisfactori. En menys d'un any hem complert el 33,88% de les mesures del pla de govern, un pla de govern ambiciós, innovador, i per tant això ens permet ser absolutament optimistes de cara al futur.
Per la seva banda, el vicepresident del govern, Jordi Puigneró, ha parlat de bona sintonia en el si de la coalició.
Per tant, és un full de ruta d'un govern, com sempre dic, quan entra a la sala Tarradellas, doncs és un sol govern, però som un govern de coalició. I és un govern, evidentment, que ha hagut de continuar convivint, malauradament, amb un entorn de repressió a l'hora de poder avançar en els seus objectius.
Tot i les discrepàncies que són ben conegudes durant aquests mesos entre Esquerra i Junts per Catalunya, com amb l'acord pel català, la taula de diàleg o la consulta dels Jocs Olímpics.
Si hi ha alguns altres territoris que tenen una determinada posició, jo no hi entraré, només diré que seguim determinats, estem disposats a fer els passos que facin falta i que mantenim els nostres objectius.
Aquest era el moment en què Pere Aragonès ha parlat sobre els Jocs Olímpics. No ha volgut entrar cos a cos amb l'Aragó sobre el desacord que ha fet desencarrilar la candidatura. Davant d'aquest fet, no ha concretat si està disposat a presentar una candidatura en solitari, però que sí que manté la seva voluntat que els Jocs se celebrin.
I Judit, seguim amb tu perquè el govern ha fet alguna menció, com deies, a la negociació enquistada que hi ha pel català a l'escola, al Parlament o als Jocs Olímpics, no?
Sí, exacte. Ara parlant dels Jocs Olímpics, i l'altre tema que s'ha posat sobre la taula també han estat les negociacions que hi ha en marxa al Parlament per l'acord pel català. Aragonès l'ha donat gairebé per fet, dient que l'acord és ben a prop, a punt de tancar-se. A més, ha tornat a recordar que el govern aprovarà per la seva banda el decret llei amb què també pretén esquivar la sentència del 25% de castellà a les aules.
Des del Palau de la Generalitat, Judit Caselles, gràcies. Fins ara, bona feina.
Fins ara, Joan.
Vuit minuts de les dues. Precisament l'acord pel català té una data límit, que és el 31 de maig, i el PSC veu marge perquè arribi i es pugui debatre durant el ple d'aquest dimecres i dijous al Parlament de Catalunya. Els socialistes posen com a condició, això sí, indispensable, que el castellà quedi reconegut com a llengua d'aprenentatge en el text que estan ultimant amb Esquerra, Junts per Catalunya i els Comuns. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. El grup de Salvador Illa considera que aquesta és la manera de respondre millor al compliment de la sentència sobre el 25% en castellà. Són declaracions de la portaveu del PSC, Alicia Romero, des del Parlament.
El castellà no pot ser tractat com una llengua estrangera. El català i el castellà han de ser llengües d'aprenentatge. I aquest és una mica l'esforç que estem posant en aquestes darreres hores perquè quedi clar que el català és centre de gravetat, però que el castellà s'ha de reconèixer com a llengua d'aprenentatge i no pot ser tractada com una llengua estrangera a casa nostra.
Per la seva banda, el líder del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, ha assegurat que el pacte pel català a l'escola només busca escapar-se del compliment de la sentència.
Jo crec que això és un subterfugi per fugir del compliment de la sentència. I és precisament l'element del document que fa que per nosaltres sigui impossible sumar-nos.
El líder del Partit Popular Català assegura que un text que parla de llengües d'aprenentatge és un concepte inventat.
I atenció, perquè el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha retornat cautelarment la immunitat plena als eurodiputats Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí.
Ho ha fet després de suspendre els efectes del suplicatori que el Parlament Europeu va aprovar el març de l'any passat contra ells perquè considera que hi ha el risc que se'ls violin els seus drets i les immunitats associades al càrrec d'eurodiputat. Així doncs, tant l'expresident català com els dos exconsellers mantenen la immunitat mentre no es resol la demanda que tots tres van presentar contra l'Eurocambra per haver acceptat la petició del jutge Pablo Llarena de retirar-los aquesta immunitat per poder reactivar les euroordres.
I a tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha presentat l'Estat com a alternativa a la manca de garros.
En el Fòrum Econòmic Mundial que s'està duent a terme a Davos, Suïssa, Sánchez ha exposat que Espanya disposa d'una eina important per reduir la dependència del gas rus, però que per aprofitar-la cal que la Comissió Europea aposti per incrementar les interconnexions entre la península i la resta d'Europa. De fet, ha assegurat que l'Estat ostenta el 37% de la capacitat d'Europa per a la regasificació. Sánchez també ha avançat que Suècia i Finlàndia seran presents a la cimera de l'OTAN de Madrid el mes de juny.
I encara a Davos, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que defensa confiscar els actius congelats a Rússia per finançar la reconstrucció d'Ucraïna. Von der Leyen també ha instat a donar suport a Ucraïna per guanyar la guerra i fer que l'agressió de Putin sigui un fracàs estratègic.
D'altra banda, el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha posat en valor la importància de la seguretat nacional i ha lamentat que el lliure comerç amb Rússia hagi debilitat el poder de la Unió Europea. Stoltenberg també ha alertat de les conseqüències derivades de mantenir intercanvis comercials amb la Xina, sobretot en matèria de seguretat a la xarxa. El secretari general de l'OTAN també ha posat de manifest la importància que els Estats Units i Europa es facin al costat i defensin valors a favor de la pau i la prosperitat.
I el Tribunal Suprem rectifica i accepta els recursos contra els indults als presos polítics.
Amb 3 vots a favor i 2 en contra, el Tribunal Suprem acaba de donar un gir en la seva postura sobre la revisió dels indults als presos polítics catalans. La Sala Contenciosa Administrativa ha considerat avui dimarts estimar els recursos de reposició contra la decisió que en el seu moment va dictar aquest tribunal en rebutjar el recurs contra els indults. Ara reconeix la legitimació dels recurrents i obre la via per estudiar els indults donats als líders catalans.
Us ho estem explicant aquesta hora fa ben pocs minuts. Recordem que el Tribunal Suprem ha rectificat i accepta els recursos contra els indults als presos polítics. Dotze minuts de les 2 del migdia. Sobre el cas Pegasus, el Consell de Ministres autoritza formalment els funcionaris del CNI a que parlin i col·laborin amb el jutge de l'Audiència Nacional que investiga l'espionatge en Pegasus, els mòbils del president del govern, Pedro Sánchez, i els ministres de Defensa Interior, Margarita Robles i Fernando Grande-Marlaska.
Fons de Moncloa asseguren que aquesta autorització no implica la desclassificació de cap document perquè el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ja disposa de l'informe pericial que l'executiu va fer per constatar les escoltes i sostenen que no hi ha cap altra documentació sobre el cas.
En tot plegat, la portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Míriam Nogueras, acusa el govern espanyol de sostenir la monarquia corrupta i les clavegueres de l'Estat.
Dijous, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al ple de la Cambra Baixa amb motiu del Catalan Gate. Nogueras ja ha dit que la seva formació política no espera gaire cosa d'aquesta compareixença i reclama una vegada més una comissió d'investigació. Per la seva banda, el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, ha posat pressió al president espanyol perquè dijous anunciï mesures per aclarir l'espionatge a l'independentisme.
I mirem cap a Barcelona perquè l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reiterat que s'ha de posar un límit als creuers que arriben al port de la ciutat.
Colau s'ha referit directament al topall de 3 creuers al dia que s'ha posat a les Illes Balears i ha apuntat que podria ser un referit. L'alcaldessa ha exposat que aquest mateix dimarts ha enviat 3 cartes formals al president del govern, Pere Aragonès, al president del port de Barcelona, Damià Calvet, i a la ministra de Transports del govern espanyol, Raquel Sánchez, demanant una taula de treball per tractar el tema. Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio.
Crec que és bo per tothom plantejar aquest debat, crec que la ciutadania també ho demana, i que una vegada més és sentit comú. No s'està dient que s'erradiquin els creuers, s'està dient que en el mandat anterior ja vam fer un acord per apartar-los del port ciutat, ara es tracta de posar un límit diari perquè és un tipus de turisme massificat que és el que precisament hem de controlar.
Per la seva banda, la patronal Foment del Treball ha qualificat textualment d'ocurrència la proposta llançada per l'alcaldessa de Barcelona. En un manifest, l'entitat demana acabar amb els debats poc profunds. També ha assegurat que tant les navilieres com el port ja treballen per retallar la contaminació i en uns anys arribar a ser neutres en carboni amb l'ús de combustibles nets i bateries elèctriques.
I també us expliquem que la diferència entre el preu dels pisos que hi ha al mercat de lloguer i el preu que està disposat a pagar una persona per llogar-lo ha crescut a l'àrea metropolitana de Barcelona. Concretament, el preu mitjà d'oferta als portals immobiliaris d'internet és de 1.300 euros i els demandants només estan disposats a pagar-ne 800.
Això, segons el director de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, Jordi Bosch, provoca que la gent acabi marxant a altres zones de la ciutat. Són declaracions a Ràdio Estel.
Bàsicament, el que reflecteix és a dir, Barcelona hi ha molta demanda en relació als habitatges de lloguer que hi ha en oferta, I bona part d'aquesta demanda té dificultats per assolir els preus que exigeix el mercat de lloguer de la ciutat. Aleshores, intento buscar preus o més assequibles, o en alguns casos es troba obligat o canviar de barri o fins i tot buscar altres localitzacions.
Les dades de l'últim informe de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge apunten que els preus mitjans d'oferta a Barcelona han augmentat el darrer trimestre un 5%, però són encara lluny dels nivells del primer trimestre del 2020 abans de l'esclat de la pandèmia. En aquest sentit, Jordi Bosch ha explicat que és cert que hi ha una tendència a l'alça de preus, però que no és inflacionista.
I encara en plana econòmica, l'aeroport del Prat reobre els últims espais que quedaven pendents de recuperar després de la pandèmia i ja opera al 100%.
Aquest matí s'ha reobert la Terminal 2, que aportava més de 2 anys tancada per reformes, fet que va coincidir amb la pandèmia. Tant la terminal T2B com la C eren els últims sectors pendents de posar-se en marxa després que ara fa una setmana entrés en servei el nou dic sud de la T1, que permet acollir avions de grans dimensions.
I el fet és que Catalunya recupera gairebé el 90% de les pernoctacions hoteleres de turistes. A l'abril, més de 4 milions de persones van passar la nit a Catalunya.
La xifra representa un 550% més si es compara amb l'abril de l'any passat. Pel que fa al nombre de viatgers, més d'1.600.000 persones van visitar Catalunya aquest passat abril. Andalusia va ser el territori més visitat pels espanyols. En segon lloc trobem Catalunya, seguida del País Valencià i la Comunitat de Madrid.
Minut i mig que passa d'un quart de 3 de la tarda. Parlem ara de mobilitat perquè el Departament d'Acció Climàtica convoca 6 milions d'euros en ajuts per dissenyar i implantar zones de baixes emissions.
Seria des de l'any 2022 fins al 2025 i només en municipis d'entre 20.000 i 230.000 habitants. El crèdit per aquest any és de 4 milions i mig d'euros. Un total de 65 municipis es podran acollir a aquestes ajudes. La previsió és que abans d'acabar el primer semestre de l'any, 2023, es defineixi l'àmbit d'aplicació de les zones de baixes emissions per als municipis de més de 50.000 habitants i per la resta serà abans que acabi el primer semestre de l'any 2024.
Per cert que la T-Mobilitat ja incorpora la T-Casual, l'antiga T10, per viatjar entre els 36 municipis de la seva àrea metropolitana. Des d'avui ja es pot comprar aquest títol al mes de mandat i utilitzar-lo per la primera corona de Barcelona. De fet, l'Autoritat del Transport Metropolità ha afegit la T-Familiar, títol multipersonal de 8 viatges a utilitzar en 30 dies.
Els dos títols se sumen a la T-Usual i la T jove d'una zona, que ja estan disponibles, també en les seves versions bonificades per a famílies monoparentals i famílies nombroses. Amb la incorporació de la T casual, els títols més usats de la xarxa ja estan disponibles entre els 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.
I Antifrau assegura que l'Institut Català de la Salut va comprar mascaretes sense cobertura legal.
L'oficina Antifrau considera que la Generalitat no ha justificat suficientment la contractació de l'empresa Basic Devices per la compra que es va fer el 2020 de mascaretes, vestits de protecció i respiradors. Ni tampoc ha justificat l'abonament anticipat de 35 milions d'euros, de manera que diuen que es va fer sense cobertura legal.
Pel que fa estrictament a les dades de Covid, continuen augmentant els ingressos per Covid una setmana més, però, per contra, la velocitat de contagi es situa per sota de l'1.
Salut ha fet públic que avui hi ha 37 ingressats més per Covid respecte a l'últim balanç, que va ser aquest passat divendres. Concretament, hi ha 1.163 ingressats als hospitals catalans. Per contra, la Covid s'estanca a les unitats de cures intensives i es manté amb 31 crítics, els mateixos que en el darrer balanç.
El departament també ha informat que s'han notificat 42 morts més per Covid des de divendres.
Pel que fa als indicadors de la pandèmia, la velocitat de transmissió baixa per primera vegada en setmanes per sota de l'1. El departament ha notificat que avui ha baixat 8 centèsimes i es troba en el 0,96. El risc de rebrot baixa 40 punts i se situa a 351. Recordem que Salut comunica ara les dades 2 cops per setmana i concentra les proves en persones vulnerables i pacients greus.
I encara parlem de Salut perquè la seva Organització Mundial informa que ja hi ha 131 casos confirmats de la verola del mico en 19 països i altres 106 són sospitosos.
Espanya és el país amb més casos confirmats, concretament n'hi ha 40. Seguit de Portugal amb 37 casos i el Regne Unit amb 20. Per tal de reduir els contagis, la Unió Europea va recomanar dilluns que els contagiats de la verola del mico s'aïllin fins que els caiguin les crostes de les lesions cutànies. A més, el Centre Europeu per la Prevenció i el Control de Malalties va demanar que les mascotes mamíferes dels infectats facin quarantena per evitar que la malaltia es converteixi en endèmica. Per la seva banda, el Regne Unit ha anunciat que la vacunació dels contactes del risc ja està en marxa.
I I canviem de qüestió perquè a Barcelona una cinquantena de pagesos han reclamat ajudes per les gelades de l'abril. Han sortit en marxa lenta a les 7 del matí des d'Alcarràs fins a la capital catalana. Fins allà s'ha desplaçat Sílvia Muñoz. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Els pagesos de les Terres de Lleida alerten que el sector està tocat de mort i demanen ajudes per subsistir. Jaume Molló, president de la Plataforma en Defensa de la Fruita Dolça, ha sigut l'entitat que ha organitzat la mobilització. Ens ho explicava així.
El nostre sector està tocat de mort. Una gelada com la d'enguany ens ha deixat amb un 70% de l'afectació, un 70-80% de l'afectació, i el pagès necessita tindre liquiditat per poder continuar i arribar a la pròxima campanya. No estem demanant limosna, l'únic que estem demanant és poder subsistir per a la pròxima campanya. Llavors necessitem que la consellera estigui al nostre costat i el president sobretot. Lleida també és de Catalunya, llavors necessitem que estigui al nostre costat i que hi pensi en nosaltres.
A la reivindicació hi han donat suport 23 ajuntaments, la plataforma Salvem la Pagesia, el sindicat Assaja i més entitats. Més d'una desena d'alcaldes de diversos municipis i la resta de representants s'han reunit amb la secretària general de Presidència.
Gràcies, Sílvia. Fins ara.
Fins ara.
I Sant Cugat i Sant Quirze del Vallès segueixen entre els 10 municipis amb més renda per habitant de l'Estat. Així ho recull l'Institut Nacional d'Estadística en el seu informe d'indicadors urbans, Anna.
Sant Cugat del Vallès segueix sent el tercer municipi de l'Estat espanyol amb una renda per càpita més alta, amb 21.122 euros de mitjana, només superat pels municipis madrilenys de Pozuelo de Alarcón i Boadilla del Monte. Entre el rànquing de les 10 ciutats amb més renda per habitant de l'Estat també hi ha Sant Quirze del Vallès amb prop de 19.000 euros de mitjana. També hi ha poblacions catalanes ben posicionades, com són Sitges, Vilassar de Mar, el Masnou, Molins de Rei, Castelldefels, Sant Joan d'Espí o Barcelona. Pel que fa a les capitals, Barcelona concentra els barris més rics, entre els quals hi ha Pedralbes, les Tres Torres i Sant Gervasi.
I obrim plena de successos quan passen 22 minuts de les dues del migdia perquè al Pakistan han assassinat dues germanes que vivien a Catalunya i que volien divorciar-se d'un matrimoni forçat amb els seus cosins. Les noies van viatjar al país asiàtic, enganyades per la família, i han mort pel que es coneix com un crim d'honor, Sílvia.
Les dues germanes de 20 i 24 anys residien a Terrassa i van viatjar al Pakistan. Un cop allà es van negar a tornar a Catalunya amb els seus marits. Després de la decisió van ser estrangulades i van rebre un tret mortal mentre dormien. Segons la policia pakistanesa, darrere del crim hi ha la seva pròpia família, inclosos els dos cosins que eren els seus marits. Avui al migdia, davant del consistori de Terrassa, s'hi ha fet un minut de silenci amb desenes de persones per expressar el seu rebuig.
I els Mossos d'Esquadra i la policia duanera de l'Agència Tributària han detingut una cinquantena de persones en un operatiu antidroga contra una organització que cultivava i traficava amb marihuana per tot l'estat.
Els agents han fet 37 entrades i han intervingut diferents quantitats de droga. Entre els punts escorcollats destaca la Bisbal del Penedès, el Baix Penedès i Lloret de Mar, a la Selva. En l'operatiu hi han participat 700 efectius.
I segueix en marxa una altra operació antiterrorista a Cornellà de Llobregat, coordinada amb un dispositiu a França.
Segons avança l'Agència Catalana de Notícies, l'operatiu de la Guàrdia Civil està tutelat per l'Audiència Nacional i s'espera que en les pròximes hores es duguin a terme escorcolls i detencions.
Per cert, que els Mossos d'Esquadra busquen uns lladres que aquesta matinada han arrencat un caixer automàtic a l'Estartit, al Baix Empordà.
Els lladres s'han endut amb un camió robat i l'han abandonat en un camp de pomeres. Després d'obrir-lo i escapar-ne amb escampar totes les peces per terra per endur-se els diners, ho han deixat tot enmig del camp i han fugit.
Gràcies, Sílvia. 24 minuts i mig que passen de les dues del migdia. És notícia des d'aquest matí. Nom propi un dia com avui. Bruce Springsteen començarà la seva propera gira europea amb la E Street Band a l'Estadi Olímpic de Montjuïc el proper 28 d'abril del 2023. Les entrades es posen a la venda d'aquí 15 dies, el dimecres 8 de juny a les 10 del matí, Anna.
Les entrades costaran entre 65 i 125 euros i es podran comprar a les webs doctormusic.com i entrades.com. Es podran comprar un màxim de 6 entrades per persona. El BOSS obrirà a Barcelona una gira europea que tindrà un mínim de 19 concerts i que passarà a banda de Barcelona per Dublín, París o Roma. El concert de la capital catalana serà l'únic a Espanya. Bruce Springsteen arrencarà la gira, de fet, el mes de febrer als Estats Units. L'última vegada que va rodar amb la seva banda va ser el febrer del 2017, ja fa 6 anys, quan va tancar a Austràlia la gira del The River Tour.
En parlarem, de tot plegat. Oh, i tant que en parlarem. Anna, gràcies. Fins ara.
Fins ara.
25 minuts que passen de les dues del migdia. Plana esportiva.
Esports.
I com sempre, comencem a esports saludant a Xavi Toscano. Què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Aquest proper cap de setmana es resoldrà la Lliga de Campions de futbol masculí i es donarà per finalitzada la temporada. El Real Madrid arriba a la final amb tota la plantilla al complet.
Sí, el conjunt blanc s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva de Valdebebas per preparar l'enfrontament de dissabte contra el Liverpool. Abans d'aquest entrenament s'ha celebrat el Media Day, que organitza la UEFA, com a prèvia de la final. L'entrenador del Madrid, Carlo Ancelotti, ha explicat que per la final podrà tenir tota la plantilla al complet, també David Alaba, que no va jugar l'últim partit de Lliga per una sobrecàrrega muscular.
Desde ayer hemos empezado a trabajar todos. Tenemos una pequeña problema con Marcelo, que va a recuperar en los próximos días, pero Alaba está bien, toda la plantilla está en una buena condición física, con mucha ilusión. Preparamos este partido con la máxima tranquilidad.
El tècnic italià ha passat de puntetes, per cert, quan se li ha preguntat per Kylian Mbappé, que ha decidit quedar-se al PSG i no fitxar pel Madrid. Ancelotti ha dit que respecta la decisió del davanter francès i que no vol parlar de jugadors d'altres equips.
Per cert, sobre el primer equip del Barça, la plantilla ha fet aquest matí un entrenament a Sydney.
Els blaugranes juguen demà a les 12 del migdia, hora catalana, un partit amistós contra un combinat de jugadors de la Lliga Australiana. L'entrenament s'ha fet a la Core Stadium, escenari on es disputarà el partit. La d'avui ha estat una sessió suau, tenint en compte el llarg viatge d'avió de més de 24 hores que ha fet l'equip. Des de la concentració blaugrana a Sydney ha parlat als mitjans del club. L'entrenador Xavi Hernández ha dit que és una ciutat especial per a ell i que demà l'equip s'ho deixarà tot per fer un bon partit.
Home, és una fita històrica, és la primera vegada que el Barça està aquí, que estem aquí. Bé, un privilegi, un honor. És una gran ciutat, jo tinc molt bons records. Vam guanyar una medalla de plata aquí a la ciutat, a més a Sydney, uns Jocs Olímpics. Bé, la veritat, bons records. Intentar donar la nostra millor versió demà.
Per cert, que encara en plan esportiva, els jugadors Ferran Jutglà del Barça i el davanter Pere Milla de l'Elx han entrat a l'última hora en la convocatòria per al partit que demà la selecció catalana juga contra Jamaica.
El tècnic català Gerard López els ha cridat per substituir a Dani Olmo i Aitor Ruibial, que són baixa per motius de club. De fet, Ruibial va ser cridat ahir a última hora per substituir a Héctor Bellerín, però tampoc podrà jugar. El Catalunya-Jamaica ha jugat demà dimecres a 3:15 a l'estadi de Montilivi, a Girona. D'altra banda, encara sobre la Federació Catalana de Futbol, aquest migdia Joan Soteras ha pres possessió del càrrec de president de l'entitat. Soteras, recordem, va guanyar per àmplia majoria les eleccions de la presidència que es van celebrar aquest diumenge.
I el que ja es coneix és el calendari de la propera temporada de futbol masculí, un calendari marcat per la disputa del Mundial de Qatar, que excepcionalment aquesta vegada es jugarà a l'hivern.
I la Lliga Primera Divisió d'Espanya començarà el dia 12 d'agost i finalitzarà el 4 de juny. La competició s'aturarà pel Mundial entre el 10 de novembre i el 29 de desembre i els tres darrers partits de l'any i els tres darrers dies de l'any en plenes festes de Nadal s'encabirà la primera jornada de Lliga postmundial. La final de Copa del Rei està agendada pel dia 29 de juny i la Supercopa d'Espanya es disputarà entre Barça, Madrid, València i Betis els dies 13, 14 i 15 de gener a l'Aràbia Saudita. Pel que fa a la Champions, la fase de grups arrencarà els dies 6 i 7 de setembre i es tancarà l'1 i 2 de novembre amb la sisena i última jornada, un mes abans del que és habitual després de la tradicional aturada d'hivern. El 14 de febrer es disputarà el primer duel de 8 anys i la final tindrà lloc a l'Estadi Olímpic Ataturk, Istanbul, el 10 de juny. La final de l'Europa League serà el 31 de maig a Budapest.
I parlem també d'handbol, pel que el Barça s'enfrontarà al Kiel Alemanya en la semifinal de la Champions, que es juga el cap de setmana del 18 i 19 de juny a Colònia.
L'altra semifinal la jugaran el Vestre hongarès i el Kielce polonès. Aquest és el resultat del sorteig que s'ha fet aquest matí a Viena, a la seu de la Federació Europea d'Handbol. El Barça no ha tingut gaire sort en el sorteig, ja que sobre el paper el Kiel és el rival més complicat dels tres possibles. De fet, és l'equip que va guanyar el Barça en la final europea de l'any 2020 i ha eliminat el Paris Saint-Germain en les quarts de final d'aquesta edició.
En futbol sala, el Barça visita aquest vespre el Rivera Navarra, on vol guanyar per assegurar-se el liderat.
A tres jornades per acabar la fase regular de la Lliga, el Barça busca sumar tres punts més que els permetin acostar-se encara més a l'objectiu d'acabar primers. Els blaugranes, que tenen quatre punts, els separen dels nou que queden per assegurar la primera plaça, independentment del que facin Cartagena i Movistar Inter, els de Velasco. També podrien assegurar-se el liderat avui mateix si guanyen i Cartagena no guanya, o bé si empaten i el Cartagena i l'Inter Movistar perden. Per al partit d'avui tornen Ferrau i Ortiz, que mentre que Marcelinho serà baixa per una lesió al bessó de la cama dreta. Coelho i Esquerdinha ja s'entrenen amb l'equip, però encara no tenen l'alta per subir les baixes. El juvenil Marc Puigverd i el jugador del filial Víctor Pérez han entrat en la convocatòria.
I tornem a canviar d'esport. Pel que fa al món del bàsquet, avui comencen els play-offs per el títol d'ACB, amb Barça i Madrid com a grans favorits per alçar el títol.
La ronda de partits de quart de final comença a les 9 de la nit i els primers en jugar són el València Bàsquet i el Baskonia. Demà serà el torn d'un dels favorits a guanyar la Lliga, el Real Madrid, que juga contra un dels tres catalans que han entrat aquest any al play-off, el Baxi Manresa, per cert, que els del Baixes han recuperat a Silvan Francisco i a Joe Thomason. Dijous serà el torn de la Penya, que se les veurà amb el Tenerife, i el Barça jugarà divendres contra el Gran Canària. Tots els partits són a les 9 de la nit. Barça i Madrid s'han repartit 9 dels últims 11 títols a la CB i costa de creure, per tant, que un altre equip, que no siguin ells, puguin repetir el títol aquest any.
I aquesta nit es decideixen els últims semifinalistes pel títol de l'Hockey Lliga.
A les 9 de la nit s'enfronten Lleida i Reus i no hi ha Calafell per desempatar la sèrie. Barça i Liceo ja es van classificar aquest cap de setmana per la via ràpida després de superar Alcaldes i l'Alcoi, respectivament.
I acabem parlant de tennis, perquè aquest dimarts té lloc la tercera jornada de partits al Roland Garros.
I la primera sorpresa del torneig ha estat l'eliminació de Denis Shapovalov, número 15 del món, que ha caigut 3-16-0 davant de Holger Rune. Pel que fa als espanyols, aquesta tarda juguen Carreño, Andújar i Carballés, i fa poc menys d'una hora s'ha reprès el partit entre Pedro Martínez i Laxonen, que es va suspendre ahir per la pluja. De moment domina Daxonen per 2-16-1. En el quadre femení, d'aquí una estona també debuta Paula Badosa, ho fa contra la francesa Fiona Ferro.
Gràcies, Xavi, fins ara.
Fins ara.
Dos minuts que passen de 2:45 de la tarda. Nosaltres, que anem a publicitat, tornem de seguida i parlem de la butxaca, de la nostra economia, amb el professor i degà de l'IQS School of Management de la Universitat Ramon Llull, doctor Carlos Moslares. Va, fins ara.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Gairebé 5 minuts que passen de 2:45 de la tarda. Avui és dimarts i com cada dimarts parlem d'economia en aquest programa, intentant acostar-la allà on ens toca, a la nostra butxaca. I per parlar dels temes econòmics que estan sobre la taula, saludem a aquesta hora el degà de l'IQS School of Management de la Universitat Ramon Llull. Doctor Carlos Moslares, bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres de nou.
Molt bona tarda.
Un dia com avui que volia començar parlant amb vostè, si m'ho permet, del Fòrum de Davos, ja que hi ha anat el president del govern espanyol avui, Pedro Sánchez, a fer una xerrada. Però no volia entrar tant en el discurs que ha fet Pedro Sánchez, que ja l'hem explicat una mica a les notícies, que és el que ha dit, que és el que no ha dit, sinó en el mateix Fòrum de Davos. Perquè parlem molt del Fòrum de Davos i segurament expliquem poc el que és, no?
Sí, probablement, sí. El Fòrum de Davos, anem a dir que és una reunió d'aquí. Estem parlant aproximadament de 2.500 líders mundials, dels quals 300 aproximadament són representants governamentals, però estem parlant de la resta, és a dir, de pràcticament 2.000, que corresponen al sector privat, que corresponen als innovadors, diguem-ne, més punters tecnològics, i després que també hi ha tot un grup del món de l'acadèmia, d'organitzacions internacionals. És a dir, que és un club, hem de dir-lo així, de gent que té un poder d'influència molt important, bé sigui de les institucions públiques i governamentals, com veus, inclús hi ha més del sector privat. Clar, aquí no és el mateix que el G7 o el G20.
Això li anava a preguntar, si a grosso modo es tractava d'un G20 a lo bèstia i ampliat, per entendre'ns.
Sí, sí, ho podríem dir així, però hi ha una diferència important, que el G20 el que pretén és arribar a acords que després es compleixen o no, ja és una altra cosa. Però vull dir que la pretensió és coordinar polítiques dels governs, polítiques fiscals, els bancs centrals, polítiques monetàries i tal. En canvi, al Fòrum de Davos, tot i que no s'arriben a acords, o no necessàriament, evidentment, clar que poden haver acords, però sí que es discuteixen, i cuidado que jo trobo aquí important, que és el sector públic, per part de la representació de governs, però també de líders del món de l'empresa, líders en el món tecnològic, i que d'alguna forma es busca vislumbrar cap a on anem. I aleshores això és important. El Fòrum de Davos, de fet, inclús es va discutir el que ara coneixem per al Tractat de Lliure Comerç entre Canadà, els Estats Units i Mèxic, i tantes altres coses. Els avançaments tecnològics també, cap a on anem, el tema de la digitalització, i aquí de vegades poden aportar més llum líders del món tecnològic i també del món empresarial i també d'institucions i del món acadèmic, per cert, que també voldria afegir. I aleshores també estan, evidentment, els líders de les potències. No? Per tant, és un foro on el que s'intenta és trobar llums i trobar camins i trobar cap a on anem, i que d'alguna forma això genera amb tot el criticat que estigui, perquè després, evidentment, les direccions ideològicament no tothom té per què coincidir. Però la realitat és que el que es parla i el que es discuteix d'alguna forma ens afecta a tots. Encara que no estiguem pendent de les notícies, però que al final en la nostra vida quotidiana també ens afecta.
No, important saber aquesta dada, perquè a vegades parlem de fòrums com el de Davos i altres implicacions, com ara sortia a col·lació el G7, el G20, etcètera, i a vegades en som poc conscients de que també impliquen en la nostra vida diària. Ara fèiem aquesta mirada cap enfora, explicant què és i per què serveix el Fòrum de Davos. Deixi-m'ho fer al revés, mirant de fora cap endins. Fins a quin punt és important que hi participi un president espanyol com Pedro Sánchez?
Home, és important. Estigui el senyor Pedro Sánchez, estigui el que estigui. Vull dir, perquè el fet que Espanya sigui present allà, evidentment té la possibilitat, anem a dir, d'alta veu per fer propostes, per mostrar fins a quin punt Espanya té també capacitat de lideratge i també per explicar plans estratègics del nostre país envers atraure inversions estrangeres que no només és la inversió en quant a diners, parlo, sinó sobretot el que pot aportar de tecnologia en aquest món tan ràpid, tan àgil i tan necessari per a la nostra economia. Perquè, evidentment, les inversions estrangeres no es poden contemplar sense el que aporten de, entre cometes, intangible, que no es tradueix en una inversió de milions, però que vol dir tecnologia, que vol dir connexió amb altres mons tecnològics a nivell global, que vol dir, implica, formació del nostre capital humà, és a dir, formació dels nostres joves, dels nostres professionals, atraure talent, i per tant és una gran oportunitat no només el senyor Pedro Sánchez, sinó els líders que participen per part d'Espanya en aquest fòrum.
Tornem a mirar cap enfora amb el doctor Moslares, perquè ahir la Comissió Europea tornava a advertir a Espanya de nou sobre el seu elevat deute i l'elevat atur, de fet unes vulnerabilitats que ja fa anys que demana resoldre a Europa. I això feia recordar la crisi del 2008, no perquè hi tingués gaire que veure en plana econòmica, sinó perquè el 2008 ja es va començar a parlar, si se'n recorden els oients segur que sí, dels denominats homes de negre. I no sé fins a quin punt se'n podria tornar a parlar, ja que Europa està avisant d'aquest deute i d'aquest atur.
Sí, jo crec que encara no estem en una fase, diguem-ne, tan anem a dir, seriosa, tan negra, utilitzant el terme dels homes de negre. Jo crec que encara no estem en aquesta situació. I dic que no estem en aquesta situació perquè ara, de moment, associat amb el tema del Covid, hi ha un marge, anem a dir-ho així, que no vol dir barra lliure, però sí que hi ha un marge perquè els governs, d'alguna forma, no estiguin tan obligats a mantenir aquesta disciplina fiscal. Ara, dit això, el que sí que estan fent les autoritats europees és de dir, escolteu, anem en compte, perquè el que no podem fer és un avís allò per, escolta'm, totes aquestes, anem a dir, polítiques expansives, no?, amb aquests fons de la Unió Europea i tot plegat, doncs els hem d'utilitzar molt bé i d'alguna forma ens estan enviant un avís de dir, escolta, hi ha d'haver recuperació més potent, s'han de generar més llocs de treball. Dic que no era tan sèria perquè ara mateix hem superat els 20 milions de cotitzants, és a dir, que les notícies tampoc és que siguin tan negatives en aquests darrers trimestres, concretament ara el primer del 2022, tot i que és veritat que s'han rebaixat les expectatives de creixement del 5,8 aproximadament al 4,8, ara del 4,5, però vull dir que és un avís que jo crec que sí que cal tenir-lo present, de que tard o d'hora és evident que el deute públic és un problema, i és un problema per a les properes generacions, els propers anys.
Per tant, doctor, sota el seu parer i la seva visió econòmica, Espanya ho està intentant?
Jo crec que sí. I el que aquí és important és que hi hagi cada vegada més concertació també social, perquè jo crec que quan el govern va per un costat i el teixit social i empresarial doncs no porten, anem a dir, la mateixa estratègia, que segur que hi ha divergències, però el que són els punts més importants i comuns hem d'anar tots de la mà, perquè si no serà difícil sortir, o anem a dir, serà més complicat sortir d'aquesta situació. Això és evident que també comportarà tensions, perquè evidentment els agents socials i els interessos no és impossible que puguin coincidir al 100% entre tots. Jo crec que ara mateix a Espanya, i amb aquest pla que ve de la mà de la Unió Europea, esperem que es gestioni de la millor forma possible.
Va, per últim, tornem a mirar i ens tornem a quedar a casa nostra. Ho fem a Barcelona. De fet, n'hem parlat diverses vegades amb el doctor Moslares i crec que en seguirem parlant del model turístic d'una ciutat com Barcelona. Ho dic perquè avui l'actual alcaldessa proposava el model balear perquè fa els creuers i limitar-los a 3 creuers al dia al port barceloní, mentre que Foment ha defensat el sector i ha qualificat la proposta de Colau d'ocurrència. No sé, en plana econòmica, quina és la visió que en té de tot plegat?
Tema controversial, però no vol dir que no em manifesti. Jo crec que el sector turístic és un sector que sempre ho hem dit, o jo almenys ho he manifestat diverses vegades, no, amb vosaltres, que és un sector important. Tant de bo, això no elimina, evidentment, que potenciem altres sectors tecnològicament molt avançats i tot plegat. però és una realitat que nosaltres gaudim d'aquest medit benefici. Per tant, el del tema de les limitacions jo aniria molt, molt en compte. Una altra cosa és que potser afegim alguna taxa addicional. Però això de limitar el tema de creuers a Barcelona quan s'ha convertit en el primer port, recordem que genera molts llocs de treball que no només són els visitants, sinó en el tema logístic, en el tema de que alguna de les companyies té la base d'aprovisionament al port de Barcelona. Vull dir que són moltes coses, més els llocs de treball directes al port de Barcelona. Vull dir, la solució fàcil és fer doncs, bueno, aquestes limitacions, però jo crec que fora bo que tant les institucions públiques com el sector privat, d'alguna forma, a l'hora de prendre aquestes decisions, igual que quan es va comentar el tema de l'aeroport de Barcelona, no? L'ampliació, jo crec que no hem de caure, anem a dir, en aquests discursos que de vegades siguin, de qui siguin, eh? Una mica adreçats o una mica massa plens d'ideologia, no?, d'alguna forma, i també de vegades una mica populistes, sinó per fer un anàlisi una mica més rigorós de com podem gaudir dels beneficis i sempre, com qualsevol projecte, és evident que també comporta alguns costos. Es tracta de minimitzar aquests costos, que tots som conscients, però també hem de valorar tots els beneficis que comporta, clar. Eliminar un cost, que potser són 5, a costa d'eliminar els beneficis que potser són 15, doncs potser el balanç no és la solució més adient. I per tant, jo crec que podem demanar als líders doncs, de fer una reflexió i també més inclusiva, més negociada amb tots els agents, i aleshores segur que no trobarem la solució perfecta, però sí que trobarem una situació molt més òptima que no la de cadascú estirar la corda d'un costat quan és un tema estratègic i que va més enllà del mandat de, en aquest cas, de l'alcaldessa, a lo millor, i d'altres autoritats. Vull dir, el tema del turisme jo crec que requereix d'una reflexió estratègica, però que no sigui per l'any vinent ni per d'aquí 2 anys, sinó que sigui una reflexió que marqui les pautes per als propers 20 anys i a partir d'aquí segur que podem introduir mesures i també ja, si parlem de creuers, no és el tipus de turisme que sempre estem dient de reduir molt més la violència. Per tant,
doctor, amplis consensos, eh?
Amplis consensos i que de vegades aquestes mesures així que es diuen jo trobo que de vegades són una mica agosserades.
Degà de l'IQS School of Management de la Universitat Ramon Llull, doctor Carlos Moslares, com sempre, un plaer escoltar-lo. L'esperem la propera setmana parlant d'economia i acostant-la a la nostra butxaca. Que vagi molt bé el dia. Una abraçada.
Molt bé, igualment. Moltes gràcies. Abraçada.
Dotze minuts i arribem a les 3 de la tarda. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Joan, i molt contenta que ja dius bé les hores.
Sí, home, hem practicat això.
Ja ho tindríem.
M'agrada perquè el nou ball de la sintonia de cultura s'ha convertit en una espècie de coagim sense aigua a l'estudi de Ràdio Estel.
Molt bé.
Xavi Toscano, bona tarda.
És per escalfar l'ambient, que l'aire condicionat avui està...
Està molt fred,
i no
Joan.
I no fa dia d'aire condicionat a 20 graus.
Digue-ho.
A mi m'agrada.
Molt bé. I la sintonia va bé, que fer esport i fa salut.
Va, per aquells amants de la història i dels transports, el primer... Què volies dir amb això?
Que fer esport... Continua, que ara ve el tall.
Val. Ara ve un tall? Va, per aquells amants de la història i dels transports, el primer autobús de Barcelona tornarà a admetre passatgers al juny. Mira, això és el que jo penso cada matí quan em llevo.
Saps qui no perdrà l'autobús, Joan?
Qui no perdrà l'autobús?
Doncs tots aquells barcelonins i barcelonines a principis d'aquest juny, perquè podran tornar a pujar el primer autobús de TMB que va circular pels carrers de Barcelona.
Que bé, em fa il·lusió això.
És molt guai. Sí. Són d'aquelles notícies que ens agraden. L'autobús es diu Tilling Stevens T23A.
Com?
Styling Stevens.
No, és una cançó del Bruce.
No, això ja al final.
És la cançó del bus. Chascarrillo del dia. Ja el tenim aquí.
En definitiva, és un bus del 1922 i què ha passat? Doncs que l'han rehabilitat i ara serà l'estrella de la celebració del centenari 100 anys, ja com passa el temps de la implantació definitiva de tot el servei d'autobús a la ciutat de Barcelona.
I funcionen com a primer dia.
Ara t'explico. El Tailing Stevens va ser el primer model de la xarxa de la Companyia General d'Autobuses, que és l'origen de l'actual TMB, que ara ho coneixem com a TMB, i era un vehicle molt cridaner. De fet, encara ho és, perquè és de color vermell i els dos pisos, és de dos pisos, i estan comunicats per una escala exterior en corba. O sigui, l'escala està fora del bus, en forma de corba, i puges d'un pis a l'altre amb aquesta escala.
Com fora del bus? I amb si caus?
No, a veure, vull dir, fora, si no està dintre, a l'interior, sinó que està a l'exterior, saps?
Entenc el terme fora.
A veure, és compacte el bus, però exterior de l'interior. Jo ja m'entenc. I per ràdio costa molt explicar aquestes coses. Bé,
ara... Cal podeu veure i ja veureu com és l'escala.
És a dir, és una escala que sí, accedeix per l'interior, però que la superfície sobresurt.
No ho estàs dient bé. És un autobús que té dos pisos. Llavors, tu entres en el primer pis i no vas al segon pis des de l'interior al segon pis, sinó que des de fora de l'autobús, tu veus l'escala fora. Saps com els pisos...
Però dins del bus.
Com els apartaments de Brooklyn, que tenen l'escala d'incendis a fora, doncs el mateix, però en un bus. Ja no m'ho entès.
Compte molt bé una cosa. On piques, per això, el bitllet? A dalt o a baix?
És que en aquella bors jo crec que hi havia el senyor que et passava a revisar...
El clec-clec aquell, eh?
Exacte, clic-clec-clec. Com a peculiaritats d'aquest primer autobús de Barcelona, té un motor... Xavi, deixa'm acabar.
Té la màquina de T-Mobilitat, ja o no?
100 anys més.
I potser arriba la T-Mobilitat.
Es van avançar. Té un motor de petrol elèctric i... Atenció, perquè té el volant a la dreta, ja que venia del Regne Unit, i mirant una mica enrere la història, el 1922 hi havia 64 vehicles com aquests que circulaven per Barcelona, estaven batejades les línies d'autobús amb les primeres lletres d'abecedari, ABCD, i què va passar? Doncs que va venir la Guerra Civil, es van quedar sense recanvis i van deixar d'haver Tailing Stevens a la ciutat de Barcelona, però fins aquest juny que podreu tornar a pujar al primer autobús.
I veure l'escala.
I veure l'escala exterior.
Dreta o esquerra, està l'escala?
A darrere. És veritat.
No ho veurem tot plegat. Va, i avui la cosa va de transports perquè Londres corona el metro més antic del món amb la línia Elizabeth.
Aquesta notícia te l'he portada per tu perquè sé que t'agrada molt Londres. I gairebé 160 anys després que el primer metro de Londres, i també de fet del món, perquè va ser el primer del món, doncs, que entrés en servei, ara la capital britànica, des de les 6 d'aquest matí, per cert, ja gaudeix d'una nova línia de metro, Elizabeth, que rep evidentment el nom en honor a Elizabeth II. Són 10 noves estacions, han hagut de foradar 44 nous quilòmetres de túnels i han tardat 13 anys i han invertit 22.400 milions d'euros a fer aquesta nova línia de metro i res, circularan aquests...
Poc menys de la T-Mobilitat.
Potser... circularan el metro 6 dies a la setmana, els diumenges fan festes cada 5 minuts i avui ho celebraven tots els ciutadans a les 6 del matí perquè ja poden connectar-se amb aquesta nova línia Elizabeth.
És una molt bona hora per celebrar coses al metro a les 6 del matí.
Torna el Bruce Springsteen.
Els anglesos em fascinen.
Sí.
Està bé.
Va, i per tots els nostàlgics del gloriós any 92 a Barcelona, atenció perquè en Kobe ha reviscut pels carrers de Ciutat Vella. Kobe, la
mascota més genial. Ara m'imaginava jo els Manolos. Què és això?
S'està convertint en un guatec, aquesta secció.
És la cançó del Kobe, és molt bonica. Doncs sí, ha tornat, ha ressuscitat en Kobe. És maca la cançó, m'és igual el que em diguis. I ha tornat perquè en Javier Mariscal, que és l'artista que va crear la mítica mascota, i el grafiter Darryl Cornbread s'han ajuntat per fer reviure en Kobe pels carrers de Ciutat Vella i tota aquesta intervenció.
Qui, el grafiter?
Darryl Cornbread. I tota aquesta intervenció l'ha organitzat el Canal Gallery perquè el que vol fer és publicitar la seva nova exposició del grafiter que dèiem ara, que se'l considera el primer grafiter modern de tota la història. Així doncs, ja ho sabeu, si no teniu plans, podeu anar pels carrers de Ciutat Vella, que ara trobareu grafitis del mític Kobe.
A la Guàrdia Urbana li agrada aquesta notícia.
Sí. Like. Va, canviem de qüestió.
Avui han començat... les votacions...
Ara sí. Perquè avui han començat les votacions per triar el nom del segon nanosatèl·lit de...
A la playa i al nanosatèl·lit no anem bé. Anem cap a la playa. Sabeu allò que els de Madrid no tenen playa?
Anem cap a la playa o no?
Sí, anem a la playa.
Va.
Volem tenir hipòdromos, caràmel complutense, gelador
Doncs, per tots aquells que diuen que els de Madrid no tenen platja, esteu molt equivocats, perquè d'aquí poc més d'un any, atenció, la platja artificial més gran de tota Europa estarà a la gran capital. Bé, a veure, no estarà a Madrid.
No m'ho puc creure.
Sí, no m'ho podia creure, no s'ho podia saber, passarà. No estarà ben bé a la capital, centre capital, sinó que estarà a Lobera, que és un municipi de la província de Guadalajara, a uns 50 quilòmetres de Madrid. És a dir, tots els ciutadans de Madrid, amb un desplaçament de 50 quilòmetres, podran anar a la platja artificial més gran de tota Europa. De fet, són 40.000 metres quadrats de platja. Podria estar en funcionament el 2023, potser la cosa s'allarga a vegades.
40.000 metres de platja?
T'ho prometo. Sí, sí, hi haurà 25.000 metres quadrats de llac i 15.000 de sorra i serveis, que dintre aquests serveis doncs, hi haurà tobogans, podreu navegar pel llac i també hi haurà una escola de navegació d'esports nàutics.
Déu-n'hi-do. Sí. No, no, m'ha frapat la dada, 40.000 metres quadrats. Per cert, que els madrilenys hauran de comprar molta crema de sol, que no estan...
No estan acostumats. Es dirà l'Overa Beach, per cert, la platja. Si realment entra en funcionament i s'aprova el projecte, perquè això depèn de l'Ajuntament, ara estan en negociacions, però en els propers dies sabrem si el 2023 realment Madrid tindrà platja artificial. I ara, Joan, abans d'acabar, m'agradaria comentar una cosa important, informació de servei important.
Informació de servei,
Sí, perquè avui han començat les votacions per triar el nom del segon nanosatèl·lit de Catalunya.
Sí, senyora.
Sí, el primer, recordem, es diu Enxaneta.
Sí.
Els qui es cullen el nom són tots els espectadors de l'InfoCat, que és el programa de telenotícies per infants. Llavors van enviar un total de 256 propostes. D'aquestes 256 n'han escollit 10, i d'aquestes 10, ara, a partir d'avui i fins al 31 de maig, podreu votar, com voleu que es digui, el segon nanosatèl·lit català. Voleu saber quines 10 propostes són les finalistes?
Sisplau.
Borinot, Carquinyoli, Espiadimonis, Espurna, Esquitx, Estel, Galet, Menut, Mineiro i Tafaner.
Mira, en Jordi Carretero ja m'ha dit que ell vota Carquinyoli.
Vosaltres quin votaríeu?
Mira, jo tinc una...
Jo trobo que per un...
Digues, digues, Xavi.
Que per un nanosatèl·lit està molt bé l'Espiadimonis.
Jo crec que no acaba de quallar, eh? Tu?
Aniria tirant cap a Rússia, amb aquest nom. Jo tinc una paraula preferida en català, que és borinot, casualment.
De veritat?
De veritat, sí.
Borinot? Hi ha uns castellers que crec que es diuen borinot.
Els de Sants. T'has quedat molt bé, Olma Giró. Qui no sàpiga, Radio Estel es troba a ple barri de Sants i els castellers actuen a 10 metres, si arriba, d'aquesta emissora.
Molt bé, Joan Borinot. Doncs mira, jo escolliria Carquinyoli.
Com Jordi Carretero, eh?
Carquinyoli
guanya,
és un molt bon nom.
Guanya Carquinyoli.
Joan, anem cap a la musiqueta, que avui és molt important anar-hi. No sé, podia saber, però què ha passat avui? A veure, què ha passat?
Avui ha passat que notícia de portada Pol Marçà.
Exactament.
Ha dit que es posaven a la venda d'aquí ben pocs dies, el 8 de juny, les entrades per el concert que obrirà la gira europea de Bruce Springsteen a Barcelona.
Molt bé, a les 10 del matí del 8 de juny.
Sí.
Comencen les entrades, el concert serà, com has dit, el 2023, però farem premsa un any vista, i com que no podia ser d'una altra manera i no se podia saber, acabem amb Bruce Springsteen.
Què passa avui? No se podia saber.
No sé, m'agrada la frase. Dic una cosa, jo vull posar aquesta cançó perquè trobo que és una... És tristota,
sí, és
tranquil·la.
Sí, és una mica tallavenes, aquesta cançó.
Tu m'has dit que en tots els concerts que has anat a veure no l'han tocada.
No l'ha tocat mai en directe,
es
que jo sàpiga.
Es diu Sons of Philadelphia, no sí. M'has permès posar-la, però em permeto sí, aquesta oportunitat.
Streets of Philadelphia.
Sí, sona així. És broma.
Ara, sisplau. Gràcies.
És broma. Acabem amb Dancing in the Dark per acabar amb un bon subidon, que
gràcies.
Som dimarts i queda molta setmana per endavant, així que tanca el programa amb Dancing in the Dark.
Amb nanosatèl·litos sempre tindrem Bruce Springsteen volent actuar a la ciutat comtal, a Barcelona, una de les seves ciutats. Més informació, ara sí, als butlletins de cada hora en aquesta emissora. També informació ampliada a partir de les 6 de la tarda amb Diana Silva i el seu punt i seguit. I us deixem ja amb Toni Marín i aquest Dancing in the Dark de Bruce Springsteen. Que vagi molt bé la tarda. Adéu-siau.